Israel n'acusa Hamas i Hamas a Israel. El cas és que la treva a la Franja de Gaza ha durat una setmana i els morts de palestins de seguida s'han anat comptant per desenes. El comptador de 15.000 víctimes mortals torna a créixer ràpidament. Només avui poden haver mort al voltant de 200 persones. Pedro Sánchez, des de Dubai, a la cimera contra el canvi climàtic, ha fet aquest anunci.
Estic content d'anunciar que la trobada internacional de més alt nivell sobre polítiques contra la sequera es farà a Barcelona el setembre del 2024.
Catalunya nit.
Un jurat de Girona ha decidit posposar un judici relacionat amb el procés per veure abans com queda la llei d'amnistia. Ho considera una pèrdua de temps i de recursos perquè, mentrestant, es tramita una llei que podria deixar el judici en no res. Les persones amb discapacitat intel·lectual tenen a partir d'avui una aplicació específica per a cites. Els primers usuaris celebren aquest Tinder per a ells com un espai més segur.
La meva sensació és molt agradable perquè coneixes gent amb les mateixes situacions que tu i és molt segur.
I el Tena Vespre d'aquest diumenge també serà copresentat per persones amb discapacitat.
Som la Bea Ruiz i en Cristian García.
I el diumenge presentem el Telenotícies Vespre TV3.
El fundador de l'associació Amistat amb Corea del Nord i figura pròxima al règim de Pyongyang, Alejandro Cao de Venós, ha estat detingut unes hores, segons ens ha explicat a Catalunya Ràdio, a petició de l'FBI.
M'han detingut no per Espanya, sinó perquè tenia l'ordre d'Interpol per part de l'FBI dels Estats Units.
Explicarem aquest cas, després passarem pel concert conjunt d'Ariel Roth i Kiko Veneno i resoldrem el gran enigma de la setmana, la vinyeta del cap. Abans parlarem d'Islàndia, amb Eric Lluent, que ha escrit L'illa del vent.
Quan obro la porta de casa no em trobo un volcà al jardí, ni tampoc em trobo una glacera, sinó les fortes tempestes de vent que expliquen que la vida en social, que les interaccions socials siguin tan diferents a Islàndia.
Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Gaza torna a estar sota les bombes. Els esforços diplomàtics per allargar la treva no han donat més de si i en menys de 24 hores han mort quasi 200 palestins, segons les autoritats sanitàries de la franja. Israel i Hamas s'acusen mútuament d'haver trencat l'alto el foc de l'última setmana. Ha servit per intercanviar un centenar llarg d'hostatges per 240 presos palestins, però ja és història. Jerusalem, Roser Oliver Olivella.
Israel ha atacat 200 objectius per tota Gaza, però els bombardejos més intensos estan sent al sud, on s'acumulen centenars de milers de desplaçats del nord que, seguint les ordres d'Israel, buscaven una zona segura. Però això a Gaza ja no existeix. Ara les bombes els tornen a caure a sobre.
Mireu la destrucció, tot un campament aniquilat per les bombes. Déu sap quin tipus de bombes són. Ens han aniquilat Gaza, no queda res. Això és el que passa als àrabs que moren.
L'exèrcit israelià ha llançat octavetes que demanen a la població que es desplaci encara més al sud, cap a Rafah, a la frontera amb Egipte. Nicolás Papakisostomou, de Metges Sense Fronteres, diu que això és impossible.
Los avisos de evacuación suenan absurdos. Es decir, las autoridades israelíes no pueden seguir pidiendo a la gente de desplazarse y de evacuarse y ir más al sur y más al sur. No quedan opciones. La densitat de la població en el sur és difícil de descriure.
Cap camió d'ajuda humanitària ha pogut entrar a Gaza en tot el dia i serà així fins a nova ordre.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, intenta rebaixar la tensió diplomàtica amb Israel després que Tel Aviv ha retirat l'ambaixadora d'Israel a Madrid. Sánchez ha parlat amb un ministre israelià, però les dues parts mantenen les discrepàncies sobre l'actuació de l'exèrcit d'Israel en la guerra. Una actuació que ha rebut crítiques durant la cimera del clima de Dubai. Vicent Mifsud.
Pedro Sánchez ha parlat des de Dubai amb el ministre Benny Gantz, que era líder de l'oposició fins a l'octubre i ara forma part del gabinet de guerra de Netanyahu. Segons ha explicat el president espanyol, li ha expressat l'amistat amb Israel i ha condemnat els atacs de Hamas, però també ha reiterat que la mort de civils a Gaza és insuportable. El ministre israelià ha insistit a responsabilitzar Hamas d'aquestes morts per fer servir els civils com a escuts humans. Tot i coincidir a la COP28 amb el president d'Israel, Isaac Herzog, Sánchez no ha tingut cap contacte amb ell. De fet, Herzog tampoc ha fet cap intervenció en la cimera com estava previst. La delegació de l'Iran ha abandonat la trobada justament perquè hi era el president d'Israel. El rei Abdullah de Jordània ha denunciat el patiment de la gent de Gaza i ha vinculat la guerra a la crisi climàtica.
La destrucció massiva de la guerra fa que les amenaces ambientals, com l'escassetat d'aigua i la inseguretat alimentària, siguin encara més severes. A Gaza, on la gent viu amb el mínim d'aigua potable i el mínim d'aliments, les amenaces climàtiques amplifiquen la devastació de la guerra.
Doncs en aquesta cimera de Dubai, Pedro Sánchez ha sorprès amb un anunci. Barcelona acollirà al setembre del 2024 una reunió d'alt nivell internacional contra la sequera. Oriol Pujadó, què més en sabem?
Doncs que demà l'alcalde de Barcelona, justament Jaume Collboni, i la vicepresidenta del govern espanyol i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, en donaran més detalls des d'aquesta COP28. Espanya i el Senegal van posar en marxa ara fa tot just un any l'Aliança Internacional contra la Sequera, que ja compta amb 60 països, i d'aquí neix aquesta trobada. Pedro Sánchez ha començat el seu discurs en una reunió bilateral, no en la pròpiament cimera del clima, fent una referència a la sequera que pateix Catalunya i als 6 milions de persones que viuen en situació de preemergència actualment perquè no plou des de fa 3 anys.
Estic content d'anunciar que la trobada internacional de més alt nivell sobre polítiques contra la sequera es farà a Barcelona el setembre del 2024. I acabo amb un missatge positiu. L'acció humana que ha alterat els cicles naturals també és capaç de revertir aquesta tendència i preparar-se pels impactes que pugui tenir.
La COP28 ha començat aquest divendres a Dubai amb la tradicional foto de família i el discurs del secretari general de les Nacions Unides.
Antonio Guterres ha fet una crida desesperada de nou perquè d'aquesta cimera en surti una data de caducitat dels combustibles fòssils i es redueixi les emissions.
Els senyals vitals de la Terra estan fracassant. Rècord d'emissions, focs devastadors, sequeres mortals i l'any més calent que hem tingut mai. Estem a molta distància dels objectius de l'Acord de París i a pocs minuts d'arribar al límit del grau i mig. Però no és massa tard. Podem evitar el col·lapse i l'esclafament. Tenim la tecnologia per evitar el pitjor del caos climàtic, però hem d'actuar ara.
Després d'ell han anat parlant la resta de líders mundials. Hi ha 200 països presents en aquesta COP. En la majoria de casos s'han sentit crides a accelerar la lluita contra el canvi climàtic perquè no sigui massa tard. Luis Ignacio Lula da Silva és president del Brasil.
Al Brasil, l'emergència climàtica ja és una realitat. L'Amazones està patint en aquests moments una sequera inèdita. Si no deixem de banda les nostres diferències en nom d'un bé superior, la vida al planeta no serà possible i serà massa tard per plorar.
I serà tard demais per plorar.
Espanya, per cert, s'ha compromès a dotar amb 20 milions d'euros al nou fons mundial per compensar les pèrdues i els danys que el canvi climàtic provoca als països més vulnerables.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Pràcticament les 10 i 10 de la nit, avui divendres, operació sortida de cap de setmana i complicada amb problemes a l'AP7. Què està passant, Carme Montero, hores d'ara?
Doncs mira, encara s'arrosseguen problemes des d'aquesta tarda. Es mantenen uns 7 quilòmetres de circulació lenta amb aturades entre Gelida i Subirats en sentit Barcelona. En aquest tram només hi ha un carril obert i això forma un coll d'ampolla. La causa, 3 accidents aparatosos aquest vespre de 3 camions, 2 dels quals han perdut la càrrega, un portava cerveses, l'altre productes de supermercat, i és clar, les tasques de retirada d'aquests productes han dificultat força la circulació.
Moltes gràcies.
A tu.
Salut vol reduir a mig any el temps de llista d'espera per accedir a la pastilla preventiva del VIH. És un medicament que redueix molt la possibilitat de contagiar-se i els va molt bé, per exemple, a les persones que tenen parelles amb el VIH. L'anunci l'ha fet el conseller Manuel Balcells, coincidint amb el Dia Mundial de la Sida. El nombre d'infeccions a Catalunya s'estabilitza, però el govern adverteix del creixement de les malalties de transmissió sexual. Montse Comelles, quants pacients estan esperant ara mateix per rebre aquesta pastilla profilàctica?
A finals del 2022 hi havia 2.400 persones a la llista d'espera i és que la demanda s'ha disparat des de que el 2019 aquest tractament es va incorporar a la cartera de la Sanitat Pública. La pastilla s'administra en 21 centres de tot Catalunya i en algun cas l'espera arriba a més d'un any. Balcells ha assumit aquest compromís de cara al 2024.
Tenim 9.000 persones en tractament, però també tenim persones en llista d'espera. També cal dir que fem el 50% de tot a l'Estat, però hem de millorar. I que hem de tenir l'objectiu, i el tenim, de que no hi hagi persones amb més de 6 mesos en llista d'espera.
L'any passat, les infeccions per VIH a Catalunya van repuntar en comparació amb l'any anterior, però han baixat un terç en 5 anys.
Avui ha nascut l'aplicació Dinder Club. És la primera aplicació de cites per a persones amb discapacitat intel·lectual que ja us va avançar Catalunya Ràdio fa un temps. Els usuaris hi poden escollir tenint una cita amb algú o fer plans també en grup per al cap de setmana. Tot plegat d'una manera segura, a diferència d'altres aplicacions on han tingut males experiències. Maria Costa, com s'hi pot inscriure l'usuari?
Per generar aquest entorn segur, l'usuari ha de ser membre d'una entitat social i serà aquesta mateixa qui l'inscriurà. A partir d'aquí, podrà conèixer altres persones i un cop connectin, l'aplicació generarà un xat per parlar i per, si es vol, tenir una cita. Un dels que hi ha col·laborat és l'Héctor.
La meva sensació és molt agradable perquè coneixes gent amb les mateixes situacions que tu i és molt segur. És més segur que altres perquè estàs més protegit, a part coneixes gent, jo he fet amics.
Després de la cita se'n farà un seguiment. Ho explica l'impulsor de l'aplicació, Max Roures.
Tu, després de la cita, per seguir fent servir l'app, tens un qüestionari. Ei, com ha anat? Com tal? Si ha anat bé, doncs allà es queda i tardes un minut. Si ha anat malament, la pròpia aplicació et va fent preguntes que a nosaltres ens diu quin tipus de situació s'ha provocat per veure si se necessita un suport urgent o si necessita un suport més amè.
L'aplicació ha començat amb 120 usuaris i, de moment, només estarà disponible a Barcelona i a l'àrea metropolitana. L'objectiu, això sí, és exportar-la també a l'Estat espanyol. Està disponible en català, castellà i anglès.
I les persones amb discapacitat intel·lectual seran protagonistes aquest diumenge al TNA Vespre. En part, el faran elles.
Som la Bea Ruiz i en Cristian García.
I el diumenge presentem el Telenotícies Vespre TV3.
Per primera vegada, el Telenotícies de TV3 tindrà presentadors convidats en el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual. Ens ho ha explicat el periodista que ha impulsat i treballat aquest projecte, Josep Maria Soro.
En col·laboració amb la Federació d'INCAT, hem convidat persones amb discapacitat intel·lectual a escollir els temes dels que volen que parlem en el Telenotícies Vespre de diumenge. Però és que, a més, els convidem a venir a TV3 el mateix dia i decidiran quines notícies de l'actualitat creuen que són més importants i, per tant, aquelles que han de tenir prioritat. Hi ha dues característiques més d'aquest projecte que el fan inèdit. Tres persones amb discapacitat intel·lectual copresentaran el Telenotícies conjuntament amb en Ramon Pellicer, la Cristina Riba i l'Artur Peguera. Això no havia passat mai en els 40 anys d'història de TV3 i permetrà veure persones amb discapacitat intel·lectual prenent decisions i comunicant-les, per tant, en un rol que no estem acostumats a veure. I per primer cop emetrem notícies i reportatges en lectura fàcil. És un mètode d'escriure els textos i de dissenyar-los que els fa més entenedors i accessibles per a les persones amb discapacitat intel·lectual, però també per a les persones amb un deteriorament cognitiu per l'envelliment o la població nouvinguda que comença a parlar el nostre idioma. Es calcula que més del 20% de la nostra societat té problemes de comprensió lectora. En definitiva, creiem que els mitjans de comunicació públics podem contribuir a provocar un canvi de mirada molt necessari de la societat cap a les persones amb discapacitat intel·lectual i podem contribuir a construir una societat més inclusiva, més amable i a donar a la diversitat el valor que es mereix.
Catalunya Nit.
Un quart d'onze de la nit, avui s'ha suspès un judici a l'espera de la llei d'amnistia. S'havia de jutjar aquest mes a quatre investigats per l'ocupació de les vies de l'alta velocitat a Girona en el primer aniversari del referèndum. Un jutjat de la ciutat considera sense sentit fer el judici mentre es tramita la llei. Des de Girona ens ho explica Maria Rovira.
El 12 i 13 de desembre estava previst aquest judici pel tall de les vies de l'alta velocitat de Girona, però la defensa havia demanat al tribunal que suspengués la vista perquè el cas es podria incloure en la llei d'amnistia que s'està tramitant al Congrés dels Diputats. La Fiscalia s'hi va oposar, considerant que la mesura es demanava per una llei encara no vigent, però l'advocada de l'Estat que representa Adif i Renfe donava suport a la petició. La magistrada ha optat finalment per aquesta suspensió en considerar que seria inútil fer ara el judici amb el cost material i personal que comporta, ja que si la llei prospera, la causa podria quedar amnistiada. De moment, ha marcat el novembre de l'any que ve com a nova data pel judici per desordres públics i atemptat contra els agents de l'autoritat, perquè considera que llavors ja se sabrà com ha acabat la tramitació de la llei.
Doncs potser l'amnistia, la llei d'amnistia, estarà damunt la taula de Junts i el PSOE, que aquest dissabte es reuneixen a Suïssa en les negociacions derivades de l'acord d'investidura de Pedro Sánchez, i ho fan en un clima de màxima discreció i secretisme, per això deia potser. L'expectació encara es dispara més per la presència a la taula negociadora de la figura del verificador internacional. Martí Ferrero, què en sabem?
Sí, doncs mira, que aquesta feina d'intermediació la farà la Fundació per la Pau Henri Dinant, amb seu a Ginebra, amb gran prestigi internacional en la resolució pacífica de conflictes, encarregada, per exemple, de certificar que ETA s'havia desarmat definitivament. Amb la implicació directa de l'expresident Carles Puigdemont, la negociació engega des de posicions antitètiques. Junts hi porta el referèndum i la sobirania fiscal per Catalunya. El PSOE completa el desplegament de l'Estatut i millorar el finançament. Això fa encara més imprescindible la presència del verificador. Una figura que no es pot limitar a fer de notari de les converses, segons l'advocat, expert i mediador internacional Jordi Palou Loverdos, que en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio ha assegurat que pot contribuir decisivament en la construcció de confiances perquè les parts es moguin.
Els que intervenim en aquest tipus de processos parlem d'eixamplar el pastís, que vol dir generar noves opcions que no s'han plantejat inicialment i que no tenen a veure moltes vegades amb les passes finals, com pot ser l'organització d'un referèndum o una altra cosa, sinó que tenen a veure amb passes intermitges.
Aquest expert encara va més lluny i apunta que els fruits de la negociació entre partits es podrien posar al servei de la taula de negociació entre governs, el català i l'espanyol.
En aquest cas estem en un procés, diguem, de negociació assistida entre representants de líders polítics, i que el resultat d'aquest procés acompanyat pel verificador es podria portar hipotèticament a la taula de diàleg que hi ha entre el govern espanyol i el govern de la Generalitat de Catalunya.
I en aquest clima que dèiem de màxima discreció, Palou també recomana a les parts que escoltin el verificador a l'hora de decidir justament l'estratègia per comunicar com van les negociacions, és a dir, de què i quan es pot informar.
Ara us volem parlar del cas de la Paula, una noia que l'octubre del 2019, quan tenia 20 anys, va patir el tràngol de ser detinguda, passar la nit a la comissaria de la Policia Nacional de la Verneda i estar en presó preventiva durant unes setmanes a Batràs. La van arrestar amb altres joves que protestaven a Barcelona per la sentència del Suprem contra els líders independentistes ara indultats. Maria Núria Redvelle, bona nit, per què en parlem avui?
Hola, bona nit. Doncs perquè la Paula ja fa 4 anys que denuncia que els policies la van vexar, la van agredir i van vulnerar els seus drets. Avui, 7 agents han hagut de comparèixer davant del jutge que investiga si la van tractar així. Només han declarat 3 i han admès que van passar hores des que la van detenir fins que se li va facilitar un advocat. Per la seva lletrada, Norma Piedemonte, això sol ja és una vulneració de drets. Són declaracions a aquesta emissora.
La seva feina era simplement tenir-los en aquella sala fins que l'instructor donés l'ordre de que podien entrar un per un al calabús i fer-los la lectura de drets. Aquesta gent va acabar el seu torn a les 6:15 del matí i encara no havia arribat l'instructor, per tant encara no s'havia donat l'ordre de que entressin.
Quina és la versió dels fets que fa la Paula?
Assegura que aquell vespre va caure sobre un manifestant i de sobte un antiavalot de la Policia Nacional la va detenir, la va manillar amb les mans a l'esquena i juntament amb un grup més de joves va pujar al furgó policial. Remarca que van apagar els llums de dins i que el vehicle va començar a circular en cercles. Quan van baixar, diu que li van clavar una empenta i en anar manillada es va fer mal a la cara. A dins de la comissaria, amenaces i coaccions, assegura la seva advocada, com si es tractés d'altres èpoques, i és que agents de diversos punts de l'estat espanyol s'ocupaven aquells dies de reforçar la plantilla d'aquí per reprimir les protestes.
Avui han quedat en llibertat provisional els 7 detinguts durant el desallotjament de dijous a les dues cases ocupades del barri de la Bona Nova de Barcelona, el Cuó i la Ruïna, Núria Har.
Sí, els arrestats, 6 homes i una dona, han passat avui a disposició judicial i s'han acollit el dret a no declarar. La causa està oberta pels delictes de desordres públics, maltractament d'obra i atemptat contra agents de l'autoritat. L'única condició que el tribunal ha imposat als detinguts és que estiguin a disposició de la justícia quan se'l requereixi.
I ara, concentració amb aquesta història. Avui hem sabut que ahir van detenir a Madrid Alejandro Cauda Banós, el fundador de l'Associació d'Amistat amb Corea del Nord i figura pròxima al règim de Pyongyang. El mateix Cauda Banós ha escrit a la xarxa X avui que ja ha estat posat en llibertat, segons ell, sense càrrecs, tot i que fonts judicials asseguren que la seva causa continua. Madrid, Jordi Brascó, bona nit.
Bona nit.
De què se l'acusa a Cauda Banós?
Segons l'FBI, hauria ajudat el règim de Corea del Nord a esquivar les sancions econòmiques imposades per Washington, facilitant el viatge al país asiàtic d'un creador de criptomonedes que a hores d'ara està empresonat als Estats Units. Per això, la Interpol havia emès una ordre de cerca i captura per a Cauda Banós, a qui la policia buscava des de mitjans d'octubre. El van identificar pujant a un tren a Barcelona i el van detenir quan va arribar a l'estació de Atocha, aquí a Madrid. Cauda Banós assegura que ha passat la nit en 3 presons de la ciutat i que la jutgessa de l'Audiència Nacional l'ha alliberat perquè el delicte del qual se l'acusa no existeix a Espanya. Són declaracions exclusives a Catalunya Ràdio.
M'han detingut no per Espanya, sinó perquè tenia l'ordre d'Interpol per part del FBI dels Estats Units. Llavors la policia té que actuar. O sigui, m'han tingut detingut i després he passat a la jutge i la jutgessa doncs, m'ha dit que no, o sigui, no es contempla perquè no existeix aquest delicte a Espanya.
I què hi diu l'Audiència Nacional? És realment així?
Fons judicials ens admeten que és dubtós que el delicte que se li imputa es pugui perseguir aquí i veuen, per tant, complicada l'extradició que demanen als Estats Units. En tot cas, el que ha fet avui la jutgessa és acreditar que no hi ha risc de fuga i, per tant, l'ha alliberat. Això sí, l'obliga a presentar-se als jutjats cada 15 dies mentre l'Audiència Nacional investiga el cas.
Gràcies, Jordi.
Que vagi bé.
Catalunya nit. Amb Manel Elias. El sol és un lí del nostre hotel. La sent.
París es prepara pel gran esdeveniment que suposa sempre per una ciutat ser la seu d'uns Jocs Olímpics. El 2024 és aquí a la cantonada i és quan se celebraran a la capital francesa. I aquesta setmana s'han sabut alguns detalls del que implicarà per la vida diària a la ciutat. París, Isabel Galí, bona nit.
Bona nit.
La idea dels organitzadors i responsables polítics és, diuen ells literalment, penalitzar el menys possible la vida econòmica, social i veïnal i alhora garantir la màxima seguretat. Però posar-ho a la pràctica és la quadratura del cercle i algunes de les mesures anunciades s'hauran ja de modificar, oi?
Doncs pot ser que al llarg de l'any algunes mesures s'hagin de pactar amb els ajuntaments, per exemple. És el cas de l'amplitud de les zones anomenades vermelles al voltant de les instal·lacions olímpiques on no podran circular els cotxes. En aquestes illes de seguretat es vol obligar els veïns a passar controls amb un codi QR cada vegada que entrin i surtin de la zona perimetrada. I no només això, hauran de declarar a qui conviden a casa seva amb noms i DNIs. El prefecte de policia de París, Laurent Núñez, n'ha hagut de donar explicacions al Senat i de moment han passat l'examen, amb arguments com aquest.
Si hi hagués un incident greu durant els Jocs, la responsabilitat primera seria del ministre de l'Interior i del prefecte de policia. Doncs si pensem en totes les hipòtesis i no n'excloem cap, i si hi haurà controls de vianants, n'hi haurà.
Isabel, quines altres mesures afectaran els parisencs?
Doncs la que ha fet més soroll aquesta setmana és que el bitllet de metro i bus duplicarà el preu en el període entre el 20 de juliol i el 8 de setembre. La raó és que l'autoritat metropolitana no vol que el cost del desgast de les infraestructures recaigui en els parisencs, sinó en els 15 milions d'estrangers que es calcula que visitaran la ciutat aquells dies. Pels que vivim aquí, ens recomanen comprar amb antelació o fer-nos el passi mensual. Amb tot això, molts es pregunten, realment què en traurem de bo? L'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, intentava explicar-ho.
Oferir aquest moment que serà únic és demanar molt als parisencs? La meva resposta és que ens hem fet un regal col·lectiu, però està clar que és un regal que pot tenir conseqüències que faran moure elements de la seva vida personal, de la seva organització i dels seus hàbits.
Tanco amb una nota d'optimisme per a alguns. Un estudi del Banc de França sobre l'impacte dels jocs en l'economia diu que un 28% de directors d'empreses consideren que seran positius pels seus negocis, un percentatge que s'enfila fins al 30% en la construcció i al 40% al sector serveis.
I un percentatge que s'inflarà també serà el de la feina que haurà de fer l'Isabel Galí durant aquells dies, però ja hi arribarem. Moltes gràcies i bona nit, Isabel.
Gràcies, bona nit a vosaltres.
I abans d'arribar a 2:15 de la nit, dues informacions breus, però d'aquelles que diem de serveis i que, per tant, atenció, s'allarga el temps per fer servir les targetes de transport públic a Barcelona. Carme Montero.
Ja no caducaran el 15 de gener, com es va anunciar, i es podran utilitzar fins al 29 de febrer. Això suposa un mes i mig, pràcticament, de marge. Està molt bé. Doncs afecta els títols integrats de l'ATM i a la targeta T4, que és la rosa, la que fa servir la gent gran. L'Autoritat del Transport Metropolità justifica la decisió perquè els usuaris es puguin adaptar al canvi cap a la T-Mobilitat, que integra a partir d'ara els títols. I també per la falta de concreció, diuen, del Ministeri de Transports a l'hora d'aplicar la gratuïtat a determinats perfils d'usuaris.
I la segona, Google ha començat a eliminar els comptes inactius del seu servei de correu electrònic, el Gmail, són els que fa 2 anys que no s'utilitzen.
La companyia començarà pels que es van crear i no s'han fet servir mai i només s'esborraran els comptes particulars i no els laborals o vinculats a centres educatius i altres organismes. Per mantenir el compte n'hi ha prou d'entrar al correu del Gmail o a qualsevol altre servei de Google a través del compte personal. Des de la companyia afirmen que els comptes abandonats són 10 vegades menys segurs que els actius. Atenció amb aquesta informació. Des que es va crear el 2004, Gmail acumula uns 1.800 milions de comptes.
Jo ja estic rumiant quins comptes zombis tinc, perquè crec que algun hi ha.
Doncs l'obres i el tanques i ja està.
Som-hi. En marxa el Saló Saga de Videojocs en català al recinte La Farga de l'Hospitalet de Llobregat en la seva segona edició. El certamen dura ara tot el cap de setmana i creix fins als 75 expositors. L'Òscar Callau, que ja el tinc aquí, s'hi ha passejat aquesta tarda i has parlat amb els gamers, eh?
Sí, els seus 7.000 metres quadrats d'exposició, el Saga ofereix aquest any una LAN party amb 200 places i escenari propi, 50 punts nous per jugar a videojocs actuals i retro, un espai per podcast sobre entreteniment digital i un altre espai amb una vintena de videoconsoles.
Estic provant un joc per Xbox i està guai.
per lo que he vist en el saló, quasi tots els jocs, tot i tenir més idiomes, estan posats predeterminadament en català.
Bé, doncs m'he vingut aquí a veure si podia jugar una mica als jocs que presentaven aquí, sobretot perquè molts he vist que estan en català, i també perquè estic reconeixent molts que els han nominat als premis d'aquí, del Saga.
Doncs mira, parlant de premis, el joc Ugly de l'estudi Team Ugly s'han dut 3 guardons Saga: millor videojoc en català de l'any, millor jugabilitat i millor art visual. La fira també ha acollit el lliurament del premi Ludi d'aquesta casa, 3CAT, el millor prototip de videojoc creat per aquest grup d'estudiants de grau superior.
Julia Campalans.
Jan Campalans.
Miro Rojas.
El nostre joc es diu Picto Diari i és un joc sobre enllaçar notícies de l'actualitat.
Són notícies divertides i llavors has de crear situacions rares en divertides.
I el nivell de programació era més complicat i el nivell gràfic queríem que sigui molt xulo i molt agradable de veure.
El Saga, que organitza Plataforma per la Llengua amb el suport de la Generalitat, es fa fins diumenge a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat.
El tapero va dibujando círculos por la manzana. Yo le preguntaría, pero sé muy bien que no habla. Las señoras me tratan amable.
Ariel Roth i Kiko Veneno sacsegen al Palau de la Música amb un espectacle de grans èxits amb Muchachito Bombo Inferno i Tomasito com a convidats. Els està seguint Marc Ruiz.
Cada concert de la gira conjunta és únic perquè Ariel Roth i Kiko Veneno conviden a l'escenari músics locals. Han començat amb Artilleria, Memphis Blues, la versió de Kiko Veneno, del Memphis Blues Again, de Bob Dylan, una de les seves fonts d'inspiració, i una cançó que va tenir un gran èxit durant la segona meitat dels 90. I tot seguit, en un teva meva molt esportiu, li ha tocat el torn a una de les bones de la carrera de Roth, Dulce Condena, de los Rodríguez. El concert és un diàleg elegant entre dos vells amics que fa temps que es coneixen i que s'estimen. La complicitat entre tots dos es transmet al públic, que celebra les més populars de cadascun. Versions elegants, a mig temps, amb un punt de soul al que contribueix la guitarra precisa, melosa i esmolada quan vol d'Ariel Roth. Muchachito Bombo Infierno ha tingut el privilegi d'interpretar una de les cançons més celebrades de los Rodríguez, Sin Documentos, i que ha provocat un esclat d'entusiasme entre el públic, expressiu, amb moviments de pelvis, fent anar la guitarra com un vendaval i molt natural. El colomenc s'ha ficat al públic a la butxaca, mentre elogiava les cançons de Roth i Veneno, tot i que ha patinat el convers. I és que tots dos són història viva del rock espanyol posterior a la transició, i ho demostra el públic, que vibra amb aquest repertori convidat.
Entre las rocas, pero la gente habla todavía de la pena que le toca. Yo ya lo estaba viendo.
L'Òscar no s'ha mogut aquí del meu costat ara per parlar de teatre. Hi ha obres de teatre, això no passa gairebé mai, que tinguin segona part, doncs Escape Room, l'èxit de Joel Joan i Héctor Claramunt, fins i tot tenia versió de cinema i ara segona part. Explica'ns-ho.
Doncs mira, és Escape Room 2 i s'estrena dimarts que ve al Teatre Condal de Barcelona. Encara que Joel Joan, coautor i actor a l'obra, admet que afegir un 2 a un títol sembla una maledicció, ells diu encara tenien coses a dir.
Són els mateixos personatges. Això ja t'indica que, evidentment, van sortir en vida d'aquell Escape Room, però és un dels trencaclosques que ens ha costat un parell d'anys a veure com tornem a reunir aquests personatges perquè tornin a fer un Escape Room després d'un Escape Room tan traumàtica com la primera.
Héctor Claramunt, també coautor i en el seu cas director, destaca que en aquesta obra hi haurà coses mai vistes en un teatre i que semblaven impossibles fa 2 anys quan hi van començar a pensar.
Això no sé com ho farem, perquè aquesta idea és boja, no, això no es pot fer en un teatre. Quan els hi vam explicar als nostres socis de Focus també van dir això no es pot fer, no s'ha fet mai.
I un altre repte d'Escape Room 2 serà per als espectadors, l'apunta l'actriu Agnès Busquets, que s'incorpora al repartiment.
És una obra que serà molt complicat que no hi hagi spoilers. Molt complicat, perquè la gent en tindrà moltes ganes de dir és que he vist una cosa...
Escape Room 2 també tindrà versió cinematogràfica.
Doncs fins ara, que passen 3 minuts de 2:15, hem parlat de moltíssimes coses i sempre ens passa que n'hi ha moltes altres que no ens hi caben. Un exemple, Núria Har.
Doncs avui ens queda fora que l'exèrcit espanyol ha rebut finalment el submarí anomenat Isaac Peral, que representa que és un dels submarins sense armes nuclears més avançats del món. I no ens hauríem fixat en aquesta entrega si no fos perquè suposa el final d'un serial molt llarg. Fa ni més ni menys que 18 anys que va començar la construcció d'aquest submarí que s'hauria d'haver acabat i entregat l'any 2011, és a dir, fa més de 10 anys. Però per acabar-ho d'adobar, l'Isaac Peral ha costat 1.800 milions d'euros de més, i és que la construcció d'aquest aparell ha passat per moltes vicissituds. El projecte va començar el 2005 i el 2013, quan la construcció ja estava molt avançada, es va haver de refer perquè el pes del motor elèctric principal i la pila de combustible pesaven massa i el submarí no hauria flotat. Un detall important. Sí. Doncs sembla que ningú havia fet bé els càlculs, però aquest no va ser l'únic problema. 5 anys més tard es van haver d'ampliar els molls de la base naval de Cartagena perquè el nou submarí no hi cabia. Aquí també sembla que algú no va prendre bé les mides. Doncs ara ja enllestit i entregat 18 anys després i havent costat molts milions més dels previstos, l'exèrcit n'ha encarregat 3 més. Hem d'entendre que es deu haver après de tots els errors.
Sí, jo el paral aquest no sé si pujaria, ja t'ho dic. Ja t'ho dic. Anem a publicitat i després viatgem fins a Islàndia.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Que gran està l'Andreu.
Aquest any ja comença la universitat.
Com passa el temps.
Per cert, què farem amb la casa dels pares?
El millor és que la lloguem. Podem trucar al Lloguer Segur, que ens garanteixen el cobrament de la renda sempre.
Lloguer Segur. Més de 21.000 propietaris satisfets ahir, avui i sempre. Lloguer Segur.
Ei, anem al Pessebre Vivent de Cordera?
Sí, i tant. Hi participen més de 200 actors en un escenari natural de 14.000 metres quadrats.
I podem anar els caps de setmana i els dies festius fins al 13 de gener.
Em miro el calendari i compro les entrades ara mateix a pessebrecorbera.cat.
Soc en Ramon, 78 anys, jubilat. No vaig respectar la preferència de pas en una incorporació. La meva dona va morir perquè no portava cordat el cinturó de seguretat. M'han condemnat a un any de presó i un any sense permís.
Seràs tu el següent? Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Passenger, Anna Veiga, Jack Johnson, Glòria Serra i Eduard Estivill a Col·lapse amb Ricard Ostrell a TV3 dissabte a la nit.
Si som intensos, som els més intensos.
Molt contents per les xifres de l'EGM.
Som el programa esportiu més escoltat a Catalunya.
Molt satisfets.
Si som divertits, ho som seriosament.
Entusiasmats. Fer possible una cosa tan màgica com la ràdio.
Si som rigorosos, som els primers.
Catalunya migdia, líders de la nostra franja.
Si som propers, ho som de lluny.
Bueno, lo de l'EGM jo, com que no m'ho he cregut mai, hòstia, em fa molt d'il·lusió.
Si som així, és gràcies a vosaltres, els 591.000 oients diaris. També som la ràdio més jove i més femenina.
Ho diuen les dades de l'últim EGM.
Comencem i comencem bé.
Catalunya Ràdio.
No podem estar més que agraïts.
Comencem bé.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Al costat del micròfon d'aquest estudi de ràdio hi tinc un llibre que es diu Islàndia, l'illa del vent, la vida a tocar del cercle polar. L'ha escrit l'Eric Lluent i teníem dues opcions. O nosaltres anàvem cap a Islàndia o venia ell cap aquí i s'ha presentat aquí. Eric, bona nit.
Bona nit. Us estava esperant a l'aeroport de Keflavík i al final dic, mira, agafo el vol i
tu cap aquí, no?
I m'hi presento.
L'important és que ens hem trobat. Comencem ja pel títol. L'illa del vent. Molta gent diria, per què no la dels volcans o la de les muntanyes glaceres? L'illa del vent.
Perquè m'agrada fugir una mica dels tòpics quan explico Islàndia. Quan obro la porta de casa no em trobo un volcà al jardí, ni tampoc em trobo una glacera, tot i que a vegades tot està cobert de glaç i sí que s'ha d'anar molt en compte. Però l'element que gairebé sempre és present és el vent. Un vent que més condiciona la vida a Islàndia. No és tant el fred, sinó les fortes tempestes de vent que expliquen que la vida en social, que les interaccions socials siguin tan diferents a Islàndia de les que estem acostumats a la Mediterrània, no?
Creus que això defineix la manera de ser dels islandesos?
Absolutament. El clima i la geologia. Vivim bé, més enllà de que és dur viure en aquestes condicions, però no cal oblidar, quan intentem entendre Islàndia, que aquesta gent ha viscut 1000 anys perduda enmig de l'Atlàntic en condicions paupèrrimes. Islàndia era un dels països més pobres d'Europa fins a principis del segle XX. De fet, una dada que connecta amb Catalunya, per exemple, el bacallà que menjaven els nostres avis i besavis, que era el menjar de pobre, venia d'Islàndia la majoria, i això ens indica una mica en quin nivell econòmic estan els islandesos, que el seu principal producte d'exportació era el que menjaven les classes obreres aquí a Barcelona i altres indrets, i també a Portugal i a Itàlia. Però és que, a més, a banda del clima, li has de sumar el tema dels volcans, dels terratrèmols. Per tant, els islandesos històricament han viscut en unes condicions brutals, i avui en dia la modernitat, d'alguna manera, ens fa viure d'una manera més còmodes, almenys en interior, eh? Que ningú es pensi que la vida és còmoda en general, però sí que quan estem en interior, doncs mira, arribes a casa i tens una bona banyera d'aigua calenta que ve directament de la planta geotermal i una sala d'estar ben il·luminada, no?
Els periodistes acostumem a parlar d'Islàndia quan hi ha volcans, i ara això ha tornat a passar perquè hi ha tots aquests terratrèmols que poden indicar que està a punt d'haver-n'hi un de molt gros. Quina situació hi ha ara mateix?
Ara mateix hi ha més calma, hi ha hagut sismes els darrers dies, però res comparat amb el que va passar el 10 de novembre. Per situar-nos, Grindavík, 3 de la tarda, 10 de novembre, les cases comencen a tremolar cada minut, i d'aquí es passa a cada 10-15 segons, a tremolar amb terratrèmols de magnitud 4 o 5. La gent de Grindavík és la que està acostumada als terratrèmols. Si hi ha algú acostumat als terratrèmols, els sismes són la gent de Grindavík. Doncs van sortir cames, ajudeu-me, la majoria. Per tant, estem parlant d'un episodi terrible. Deien, i jo he parlat amb gent que hi era allà, jo era uns 40 quilòmetres d'allà, que sentien que la terra s'anava a obrir sota els seus peus, i és el que va succeir. Es va obrir una gran esquerda i hi ha un corredor de magma que passa just per sota de la trama urbana de Grindavík. Ara mateix el que indiquen els geòlegs és que sembla que s'ha solidificat i estem a l'espera. És un desastre natural a càmera lenta.
Tot i així, la gent de Grindavík no busca un altre lloc per viure, diguem.
De moment han hagut de sortir-hi perquè s'ha evacuat la zona, i aquest és el gran dilema, que quan puguin tornar hauran de decidir si continuar a Grindavík, que això és molt islandès, no? Aquesta resiliència, aquesta resistència, aquest ho farem possible, però hi ha gent que d'alguna manera ja està començant a cercar opcions.
Com vas anar a parar tu a Islàndia?
Va ser un procés lent. Jo, si m'ho dieu fa 20 anys o 18 anys que viuria a Islàndia, m'hagués sorprès molt, perquè no en sabia absolutament res. Jo devia tenir 21 o 22 anys i treballava de cap de premsa de la Festa Major de Gràcia. Vaig rebre una tarda un mail de dues noies que estudiaven castellà que volien gravar a la Festa Major de Gràcia. I a partir d'aquí comença una molt bona amistat que encara mantenim, i em conviden a passar a aquell Nadal de 2008, que és just un mes i mig després, o dos mesos després de la gran bancarrota del 2008. Sí, sí. I em començo, d'una banda, m'enamoro del país perdudament, i de l'altra em començo a interessar per aquesta bancarrota i per un seguit de tòpics que es comencen a reproduir aquí als mitjans de comunicació i a xarxes socials que no quadren ben bé. I aquí és quan escric dos primers llibres d'autoritat sobre Islàndia, i començo a anar-hi a treballar els estius. Arriba la crisi aquí, no tinc feina, vaig allà a fer diners els estius, torno a intentar, i arriba un moment que complia 30 anys i dic, ja no vull viure més amb aquesta precarietat que em va tocar viure aquí a Barcelona, i faig les maletes i marxo, i això és el 2016. Per tant, hi ha 8 anys previs a anar-me cap allà definitivament, i ara doncs farà d'aquí pocs mesos 8 anys que visc allà, i és una decisió que estic molt content. Trobo a faltar moltíssimes coses, però aquesta és la meva història, i he trobat el meu lloc allà.
Fins i tot expliques al llibre que no saps on dir casa, no? Si marxo de casa o vaig cap a casa. És a dir, quan fas el vol cap a Barcelona, no saps com qualificar-ho, no?
Sí, aquesta ha estat una qüestió que sempre m'ha... Sempre des que he anat a viure allà, sobre els primers viatges, no? Deia, ostres, on és casa? I em semblava una vida de cartró pedra, no? També el xoc de les grans diferències que hi ha, la tranquil·litat, on visc, gairebé mai em creu amb una persona caminant pel carrer, i aquí de cop surts i hi ha centenars de trajectòries creuant-se, no? I aquest xoc d'haver desaprès allò amb què t'has criat et genera aquestes preguntes. On és casa? Al llibre li trobo resposta. I a més no és un recurs literari, sinó que vaig anar a veure a una de les catalanes més veteranes de Reykjavik i em va donar una molt bona resposta. No faré spoiler perquè és la part final del llibre, és el capítol final, però vaig trobar resposta a aquest dilema.
I és una resposta convincent, tampoc direm res més. Va ser difícil per tu l'adaptació tant en l'idioma com altres aspectes a la vida islandesa?
Encara estic en el procés, haig de dir que el darrer any els fills de la meva parella m'han ajudat molt. La meva parella actual és islandesa i els seus fills són també de pare islandès i per tant a casa són els meus millors mestres. He millorat força, però d'aquí a poder tenir aquesta conversa amb tu, Manel, en islandès, trigarem encara. Per tant, encara em queden alguns murs per poder integrar-me plenament en la societat. Potser el que costa més, com a mediterrani, és la manera de socialitzar i la gastronomia. Aquests sí que són tòpics.
La narrativa de la Islàndia verda i sostenible continua alimentant un imaginari que queda lluny de la realitat que viu l'illa en el context de l'emergència climàtica.
Islàndia és el país que més contamina d'Europa per càpita. Islàndia té un 99% d'energia renovable. Si jo presento això davant del món, creo una idea de país ecològic, sensible amb el medi ambient. Però és cert, tenen el 99% d'energia renovable, hidroelèctrica i geotèrmica, però el 70% d'aquesta energia es dedica a un procés altament contaminant, com ho és les fonedores d'alumini, la indústria de l'alumini.
Aquest és el principal focus de contaminació allà?
Sí. Per tant, en aquest capítol, bé, crec que quan parlem de crisi climàtica hem de parlar de qualsevol territori del nostre planeta, però tots sabem que l'Àrtic és un dels punts calents, diguéssim, on està incrementant la temperatura molt més que la mitjana mundial, i per tant aquestes narratives em semblen perilloses, i aquestes narratives que es promouen des d'estaments oficials allà a Islàndia per aquesta idea d'Islàndia com a referent sostenible. Islàndia no és un referent sostenible, pot ser un referent en la generació d'energia renovable, això sí, però en termes de sostenibilitat i en el context del canvi climàtic, i ells ho saben, perquè hi ha informes de 500 pàgines en què ho reconeixen, s'ha de millorar moltíssim. El que passa que els informes de 500 pàgines, la majoria no se'ls llegeix.
Quan tornes a anar cap allà?
Doncs demà mateix ja marxo.
Sí, que era ben bé per l'entrevista que venies,
sí,
eh?
Sí, per l'entrevista, per la presentació del llibre i per veure família, quatre amics i tornar. I després de Nadal, per Sant Jordi segurament, tornarem a fer una escapada.
Per acabar aquesta entrevista, què hauríem haver hagut d'escollir musicalment? Jorg o Sigur Rós?
Per mi, Sigur Rós.
Doncs l'hem encertat. Fins la propera.
Gràcies.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio. Amb Manel Elias.
La Nadira va arribar a Catalunya fa 15 anys.
Hace 15 años que estoy aquí sin papeles, sin nada.
Gràcies a l'entitat Mujeres Palante, ha aconseguit feina de traductora.
Me ayudaron mucho, mucho, mucho. Que estoy contenta ahora con mis hijos.
Bea Cantero, membre de l'entitat.
És molt important donar eines per la gent que arriba, que no sap com funciona la societat aquí.
Diana Damián, psicòloga i defensora dels drets humans a Mèxic.
Muchas de las mujeres que emigran, migran con sus hijos. La mayoría de hombres se va solo.
Solidari.
Amb Mercè Folch.
Dones, migració i acollida.
Dissabte a les 10 de la nit.
Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Som al món. Tornem a ser a primera línia. Per treballar. Per construir.
Som al món per compartir idees. Per aportar solucions als problemes globals.
Som al món per dir-hi la nostra.
Per dialogar amb totes les cultures.
Som al món per obrir camí a la societat catalana.
Som a 72 països a través d'una xarxa que no para de créixer.
I amb una força institucional sense precedents.
A Catalunya, més que mai, som al món.
Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Càncer, esterilitat, disfuncions, infeccions, depressió, incontinència. Les malalties i els problemes relacionats amb la salut sexual i reproductiva afecten una de cada tres persones. El 70% són dones. Visibilitzar la salut sexual i reproductiva és el primer pas per poder-la investigar. La Marató per la Salut Sexual i Reproductiva. La marató que dona llum. Diumenge 17, la marató.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
I ha arribat el moment de resoldre el gran enigma d'aquesta setmana. Des de dilluns que vam deixar una senyora obrint l'aixeta de casa i amb un nus que tenia aquella aixeta i li baixava només una gota. El responsable d'aquesta escena és el nostre ninotaire al cap. Bona nit.
Molt bona nit.
I vam demanar a la gent que, com sempre, ens omplís la bafarada. Què havia d'exclamar aquesta dona? Com ha anat la participació aquesta setmana?
Ah, molt bé, molt bé. Hi ha gent molt enginyosa. Hi ha hagut un degoteig, podríem dir, de respostes molt, molt, molt enginyoses i divertides. I en tinc, bueno, en tinc bastantes, eh? Fins i tot, mira, n'hi ha un que ens envia una resposta en vers. Per exemple, ostres, el Santi ens diu: coi de sequera, aixuga la cartera, el tema ja em desespera.
Molt bé.
I hi ha molts jocs, això, de Can Gota de Gràcia, la Gota Malaia, hi ha molta referència gotística. Sí. Però jo acabo quedant amb una, però abans vull una que també m'ha agradat moltíssim, no, però que no...
No que guanya, però quasi. No.
Exacte, per poc, eh?
Gairebé.
Hi ha l'Alba que ens diu: escolta, ja se l'han quedat els de les pistes de golf. A mi m'agrada, doncs, perquè és crític, no? Diu que a casa cada vegada tindrem més restriccions, però n'hi ha que no en tindran tantes.
Sí, 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 està bé.
Però al final em quedo amb el de la Bet, que la Bet ho lliga, a més, amb un fet que és de total actualitat aquest cap de setmana. I la seva proposta diu: ei, avisa els de la cimera pel canvi climàtic que ja no cal que reuneixin, s'ha acabat. M'agrada molt això, el fet de vincular-ho amb l'actualitat més rabiosa, i és veritat, escolta, si s'ha acabat ja poden anar reunint que no ho arreglarem pas.
Exacte, doncs boníssima la Bet i boníssim, com sempre, el dibuix i la vinyeta del cap. Li farem arribar la vinyeta amb la seva pròpia frase a la Bet i a tu t'esperem la setmana que ve, Jaume.
Fantàstic, fins la setmana que ve.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El desembre congelat, confós, es retira. Abril, la flor es corona, tot el món et mira.
Doncs sí, ja és desembre i no sé si aquesta cançó ens indica que demà començarem a passar molt i molt fred. Demà i aquest cap de setmana. Tomàs Molina, explica'ns això.
Molt bona nit. Doncs sí, són la Meritxell i la Judit Nederman cantant aquesta Nadala, que seria ja que seria del Nadal. Encara no, estem entrant al desembre, però entrarà ben congelat. Si sortiu ara o en qualsevol altre moment del cap de setmana, sortiu abrigats perquè la temperatura es baixa, i a més tant dissabte com diumenge farà força vent i això accentuarà la sensació de fred. Serà un dissabte amb més estones amb sol, tot i que a la cara nord del Pirineu hi haurà encara nevades. Això és bo, perquè la precipitació d'aquest divendres divendres ha estat en forma de pluja a bona part del Pirineu, també. Però ara està baixant la cota de neu pràcticament a 1.000-1.200 metres i, per tant, doncs, a veure si s'acumula una mica més de neu que permeti obrir de cara doncs, aquest pont de la Immaculada. Diumenge serà un dia més gris, serà un dia frescot, sobretot al matí amb molts bancs de boira, boirines, núvols baixos, i això accentuarà encara més la sensació de fred. Però per valents, no sé si tu ets valent.
Depèn de amb quines coses, a veure.
Amb el fred. Aquesta nit que quedarà...
Jo el meu ja ho he passat.
A Rússia, no? Sí. Doncs bé, si t'atreveixes, aquesta nit alerta perquè hi ha possibilitat d'aurores. Hi ha una situació de vent solar molt fort amb una tempesta geomagnètica que va veure en el sol. Passa avui sobre la Terra i es podrien veure aurores o almenys acoloriment vermell en el cel. Fins i tot a Catalunya.
Ostres, o sigui que avui no ens calia haver anat a Islàndia per parlar d'aurores boreals, veus?
Aquí fins a Irlanda n'estan veient, eh? Ja he vist tot de fotografies de llocs com Irlanda que ja n'estan veient.
Molt bé, doncs si veieu coses estranyes al cel, poden ser reals, no és el vostre cap. Moltíssimes gràcies, Tomàs, que tinguis un gran cap de setmana. I ha arribat aquell moment en què ens agrada parar-nos a pensar com utilitzem les paraules i com que volem fer-ho bé, ho fem amb l'experta, amb la nostra assessora lingüística de capçalera, podríem dir que és l'Olga Clapés. Bona nit.
Bona nit, Manel.
Quina paraula creus que ens hem de fixar avui? Amb quina paraula?
Avui ens fixem en hipoteques. Per què? Doncs perquè hem sabut que l'Euríbor s'ha moderat, però que les quotes s'han encarit igualment. I el primer que hem de dir és que en aquest cas escrivim quota amb Q, perquè una quota amb C és una cua grossa. Per tant, sí, quota sí. Amb Q. Hipoteca ve del llatí hipoceque, formada per hipo, a sota, i ceque, que volia dir calaix, caixa, bossa o col·lecció de coses dipositades. Per tant, primer va tenir aquest sentit de fonament, de cosa col·locada sota i que no podies veure, i després garantia. Ara tampoc les podem veure gaire, no? Però sabem que hi són. Sí. I juntament amb aquesta moderació de les hipoteques sorgeix un altre terme que també genera dubtes en aquest cas de pronúncia, que és la inflació. No diem inflexió, sinó inflació, que és el contrari de la deflació. I després tenim altres termes més rebuscats com estagflació, que és l'estancament econòmic acompanyat d'inflació, i la reduflació, que consisteix a reduir la mida o el pes dels productes, allò que fan, que treuen una miqueta de grams, però no n'abarateixen el preu.
Sí, sí, això està, segurament que està passant ara.
A l'ordre del dia.
Reduflació, veus? Això sí que no sabia posar-li nom. Moltíssimes gràcies, Olga. Escoltar-te no té preu.
Bona nit.
Les pàgines del calendari van caient. A nosaltres ens fa la sensació que a molta velocitat. Ja som al desembre i el calendari ens porta de vegades grans dies i més calendaris.
Soc en Joan Tomàs, editor del calendari dels pagesos, una revista almanac que ofereix informació sobre agricultura, astronomia, cultura i tradicions catalanes. Avui és un gran dia perquè la roda perpètua, la icona de la portada d'aquesta publicació tan arrelada a la nostra terra, pronostica que el proper any 2024 serà un any fèrtil per als cultius. Desitgem que així sigui, en un moment en què la pagesia ho necessita més que mai. I recordeu que l'edició del 2024 ja és als quioscos i llibreries de Catalunya. Ja són 163 anys que el calendari dels pagesos s'edita de forma ininterrompuda. I això, en una societat governada per la temporalitat i la immediatesa, també és motiu de celebració. Bona nit. Quan t'aixeques al matí, sí, ja comences a esverar-te i ara trobo
que pregunto què haig de fer, si jo ja ho feia, i et demano què haig de... Que tinguis un cap de setmana de cine. Dilluns tornarem a ser aquí a les 10 de la nit i ho farem amb una cançó diferent per tancar el programa. Aquesta setmana l'hem acabat amb un animal salvatge.
Bona nit, oients de Catalunya Nit, sóc en Carles, del grup San Josex. I la cançó que sonarà ara, intentava explicar-hi l'emoció que vaig sentir una nit. mirar la meva companya quan dormia. De fet, funciona per qualsevol persona a qui estimeu, que tingueu una relació de familiaritat i a qui respecteu. Es diu Animal Salvatge, espero que us agradi, i molt bona nit i una abraçada.
Ja demano què haig de dir, si això ja ho deia, i m'expliques com s'hi va, jo ja ho sabia, cada cop et miro més.